deixa de morir. Hauria d'aprendre a mirar cap a un cel buit i veure en l'absolut de foscor quelcom gloriós, tot i que això em costaria una mica més d'un dia o dos. Una mica més d'un dia o dos. Una mica més d'un dia o dos. Una mica més. Una mica més.
Qui més m'estima, Mishima, amb ells hem arribat al punt de les 12. I us fem saber que ens ha deixat el pare del nostre company Miquel Pagès, l'Andreu, conegut per Andreuet, Pagès i Roure. L'atenció es farà al tanatori avui a partir de les 4 fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 12. La cerimònia es farà en el mateix tanatori a les 12 de demà dimarts. Des d'aquí, el nostre pèsam a tota la família.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I comencem aquesta segona hora que ens portarà fins al punt de la una. A la una farem l'informatiu. D'aquí una estona l'Abel ens explicarà quins seran els temes a tractar d'aquest informatiu i també, números per els concursos que tenim durant la setmana. Bé, com que ja el tenim aquí, el tenim preparat, és aquell moment que li donem la benvinguda. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota dona.
Molt bé. Venim d'un cap de setmana amb aquest inici de legislatura.
Sí,
l'informatiu se'n farà ressò. I Déu-n'hi-do el que ha donat de si. Aquí a l'Escala van passar coses també, però la resta de Catalunya...
Sí.
Déu-n'hi-do el que ha arribat a passar.
Sí, sí, sí.
Sí.
Sí, però... No, aquests sí, o aquests sí estan allargats. A vegades ens en fem creus o ens en fem grans escarafalls, i això passa cada 4 anys, el dia de la Constitució dels Ajuntaments. I en tot cas, jo això ho reconvertiria en el titular de dir, a veure, està clar i és definitiu que en els municipis o en els ajuntaments es vota més a les persones que no pas a les llistes. Si ho analitzem només en clau de partits, evidentment, llavors ens estirem els cabells o veiem casos que no ens imaginaríem mai. Però sobretot ens estirem els cabells des d'un desconeixement de realment què passa en aquell poble. Perquè que una CUP pacti amb uns Ciutadans, dit
exacte,
així, dius...
Mira, anava a parlar d'això.
Escolta, com pot ser? Com pot ser?
I que una regidora sigui alcalde, una regidora, sí, una sola, sigui alcaldessa de Sant Fos de Catcentelles, que és el poble que avui en parlaven els mitjans de comunicació.
I això, una, a darrere d'aquestes sigles hi ha persones, i guit, en aquell poble alguna cosa hi deu haver que això sigui possible. I a més, nosaltres no votem alcaldes. Quan anem a votar, vulguis que no, el gest que fem d'introduir paperetes a l'urna, votem aquella candidatura tancada. I llavors són els regidors els que escullen l'alcalde. Hauria de ser que l'alcalde fos sempre el de la llista més votada? Podria ser.
Avui sí. Es parlava inclús de fer segones voltes?
Mhm. fins i tot. Però mentrestant, mentre això no passi, això és futurologia. I ara mateix tenim el sistema que tenim. Votem candidatures i els candidats escollits, la seva segona volta és la votació que van fer aquest dissabte, és a dir, votar qui volen que sigui alcalde. Són candidats a l'alcaldia, tots els caps de llista. En el cas de l'Escala hi havia 5 possibles candidats. Un que va treure un resultat que superava àmpliament la meitat, 10 regidors, la meitat més un serien 9, per tant era de calaix que a l'Escala l'alcalde havia de ser Víctor Puga, però a més es va donar la circumstància que hi va haver un altre partit que va votar Víctor Puga, reconeixent la derrota o el resultat de que, veient aquest resultat tan clar, qui ha de ser alcalde sí o sí ha de ser Víctor Puga. Podrien abstenir-se? Sí, però aquest partit, Junts per Catalunya, va dir, mira, d'entrada confiança en el que ha escollit la gent de l'Escala. Per tant, els nostres dos vots, Robert Bosch i Vishal Shahani, van votar Víctor Puga. Hi va haver dos partits que es van abstenir, Esquerra Republicana i gent de l'Escala, es van abstenir, van votar en blanc, més ben dit, i va haver un partit que llavors també diu, per què fan això? Un partit amb un únic regidor es vota a si mateix. Albert Pons va votar com a alcalde Albert Pons, tot i saber que evidentment no seria alcalde. És a dir, tot és defensable i tot és criticable. A veure si, sabent que hi ha un partit que té 10 regidors de 17, no haurien de votar tots en aquest, es podria defensar aquesta opció.
També.
Es pot defensar que jo voto en blanc perquè reconec o accepto el resultat de la majoria. Per tant, es pot defensar el paper dels que han votat en blanc. Es pot defensar i es pot criticar que un partit que té 2 regidors voti el que en té 10. Per què votes l'altre si nosaltres te vam votant a tu? Però és defensable també que ho facin perquè reconeixes el resultat de la majoria. Per tant, jo vull col·laborar amb la majoria, per tant, jo, Robert Bosch, i jo, Vishal Shahani, votem a Víctor Puga. I es pot defensar i es pot criticar que Albert Pons, en lloc de votar Víctor Puga, que seria votant el que ha de ser alcalde necessàriament, o en lloc de votar abstenció, vot en blanc vull dir, doncs es voti a si mateix, és defensable perquè és un gest de dir, jo vull defensar el meu programa. I en tot cas, si voleu un 11è regidor, si voleu un 11è vot, haurem d'entendre'ns amb el programa d'uns i altres. Però també és criticable de dir, home, on vas a parar? Tu vols ser alcalde, tu te votes de tu mateix, si només tens un regidor.
Tot
depèn de quina vara ho llegeixis i has d'intentar trobar l'entrellat de per què cadascú fa allò.
Bé, a part de tot això, doncs, va ser un ple que van passar, que al principi semblava que no passaria res, però van anar passant coses, com per exemple que hi hagués un regidor d'última hora.
Marc Frigola, que substitueix a l'Araida Vargas. L'Araida Vargas era la número 10 de la candidatura, però per qüestions personals, sobretot d'estudis, que estarà fora de l'Escala, doncs reconeix que no podria exercir de regidora, per tant, va renunciar al càrrec, de manera que ha entrat el número 11. Altre cop, tornem-hi. Això és defensable o és criticable? Dius, si vols, les dues coses. Dius, perquè si et presentes amb una candidatura és perquè assumeixes que pots haver de ser regidor. Si no pots, doncs potser que no t'hi presentis.
Que presentis més enrere.
O no? Més enrere. D'altra banda, també és ben defensable el que ha fet. Avui, veus, no m'estic mullant amb res, eh?
No.
Pots defensar el contrari, dient és ben lícit i d'agrair que una persona que diu jo no podré fer-ho, doncs que de vell entubi, doncs digui, doncs ja no vull entrar-hi. Fa un mes no era regidora. Ara que hauria de ser regidora, doncs, veient el percal o veient la meva situació personal, no puc assumir aquesta responsabilitat. Abans d'enganyar la gent, doncs m'estimo més fer un pas enrere i que entri el següent. Un gest de generositat, en definitiva.
Exacte. I ja l'altre punt, també, dels que va trencar un xic el que havia de ser la normalitat, va ser el jurament, diguem, o la promesa d'en Carles Carlà, que no la va acceptar el secretari, i ara i no sabem si és regidor o no és regidor.
Carles Carlà, pels qui no vau escoltar el ple o qui no hi éreu, aviam, si no éreu a la sala d'actes, podríeu haver escoltat per ràdio l'Escala que el van passar en directe, i em consta que molts dels que ens esteu escoltant vau seguir-ho per aquí. Doncs moment d'atenció va ser quan Carles Carlà va fer servir una fórmula de jurament, que de fet era una fórmula, si no vaig errat, proposada per l'ACM, l'Associació Catalana de Municipis, en la, una fórmula en què el regidor o regidora en qüestió jura el càrrec amb, però amb lleialtat a la República, els valors republicans i amb voluntat de construir la independència de Catalunya i tal, 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 tal. El mateix dia o la vigília de la Constitució dels Ajuntaments hi va haver una estíria ronça en la mesura que la JEC, la Junta Electoral Central, es va posicionar dient qui faci servir aquest jurament incorrerà en una irregularitat i aquest jurament no tindria validesa, que és el que va acabar fent el secretari. Carlà, Carles Carlà fa servir aquesta fórmula, hi va haver altres regidors, com els d'Esquerra Republicana, que van jurar per imperatiu legal, punt, sense més protocols i sense més floritures, i van jurar tots els regidors, i al final de tot, un cop tots jurats o promesos, el secretari diu he de fer constar al plenari que hi ha hagut un jurament que no està d'acord a la llei i que veurem què s'ha de fer. Vaig intuir, si ara no és vàlid, doncs en el primer ple del nou ajuntament haurà de tornar a jurar amb una fórmula correcta. De fet, si no era vàlid, no podria prendre possessió del càrrec, per tant, tampoc hauria o podria haver d'haver fet el discurs.
Ni votat, que també va participar a la votació, va fer tot el que s'havia de fer.
Per tant, va ser una petita estirada d'orelles, allò tothom, un va fer constar que volia fer-ho així, i la llei va fer constar que allò no era llei, però es van tolerar i hi va haver molta diplomàcia en la mesura que això no va alterar l'esdevenir de la sessió.
I una altra cosa que em va cridar l'atenció és, de fet, la manera perquè tots van prometre, excepte els dos de Junts per Catalunya, que van jurar. Que també va ser una de les, no sé si posar-ho anècdotes o...
Sí, no, bueno, mira, coses a tenir en compte.
Que no m'esperava, doncs, que juressin, no? Tothom fa servir prometo per imperatiu legal. M'anava més a que fessin servir l'imperatiu legal els Junts per Catalunya que pas el juro, i tots dos regidors van jurar, els únics que van jurar, diguem,
sí,
el sembla, càrrec de regidor.
Jo ho associaria també per una percepció personal meva, aquí ara podem posar un jardinet. El jo prometo sembla una fórmula més laica que no pas el jo juro, no?
Sí.
Jo juro que té unes connotacions més, diguem-ne, religioses o ecumèniques, si vols.
També.
En fi, però són totes unes i altres fórmules aptes i legals.
No, són aptes, exacte.
I, en definitiva, engegada està el mandat 2019-2023, segon mandat de Víctor Puga com a alcalde. Amb 5 grans reptes va citar en el seu discurs que passen per la redacció del nou POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, un nou model de serveis públics, aquí si ho estiréssim, sobretot, la renovació dels contractes del servei d'aigües i el servei de neteja viària i recollida d'escombraries. La regeneració, 3, la regeneració d'espais urbanitzats, és a dir, aquelles urbanitzacions que els hi falta clavegram, els hi falta les voreres, o els hi falta el soterrament de línies, etc. 4, un nou model de promoció turística, i 5, el manteniment de l'estat del benestar. Aquests són els eixos, i a partir d'aquí veurem com comencen a treballar. El primer ple, per d'aquí a no sé aquí quantes setmanes, no ens han comunicat exactament el dia, la primera responsabilitat és aprovar el cartipàs, és a dir, aquestes responsabilitats, com es reparteixen entre els regidors que conformaran el govern. Marcar les normes de funcionament, bàsicament periodicitat de plens, les retribucions dels regidors i el cartipàs en si. Això serà els primers acords que hauran de prendre després d'haver escollit l'alcalde. I aquest serà el gruix també, el bloc principal de l'informatiu d'avui al punt de la una.
Bé, 17 regidors que comencen, i es veure si acaben també tots 17, perquè recordem que a l'anterior legislatura hi van haver-hi 3 baixes.
Exacte. L'Ajuntament de l'Escala, ara que s'han complert 40 anys, havia tingut la part principal d'aquests 40 anys una estabilitat increïble a nivell d'altes i baixes, o de baixes, sobretot. Tret del primer mandat, 79-83, que hi va haver, si no ho recordo malament, 3 en renúncies o 3 en baixes de regidors. Va ser un primer mandat molt accidentat.
Sí.
Llavors no hi va haver cap renúncia, tots els regidors havien complert els 4 anys de mandat, malgrat crisis internes o crisis de govern i oposició, havien cobert tots els seus mandats fins a la renúncia de Mari Dubé. Ara farà 3 mandats, també, si no recordo malament. I aquest últim, Aquest últim ha estat el més mogut, uh-huh. en la mesura que hi ha hagut un trencament d'un regidor amb el seu partit. Hi ha passat a ser regidor no escrit, Àngel Rodríguez. Tres renúncies en un grup de quatre regidors, el de Convergència i Unió. Una escissió en un altre grup, que de tres regidors ha passat a tenir només una, Esquerra Republicana, i els altres dos quedaven al grup no, o com a no adscrits. En aquest últim mandat, tot i que no ha estat un mandat de temes molt i molt conflictius, doncs mira quins altabaixos que hi ha hagut a tots els grups. Què ha passat? Mira, tots aquests grups dividits, escindits, partits o en crisi, han fet renuncios, han fet passos enrere, pràcticament. Mira, Convergència de 4 passa 2. Junts per Catalunya. Esquerra, que era un partit que semblava clarament a l'alça, Treballs ha tingut a mantenir els tres regidors, uh-huh. I la decisió n'ha fet un. Imagina't si haguessin anat junts, què hauria o podria haver passat, etcètera, etcètera.
Uh-huh. Molt bé, doncs fins aquí tot el que ha donat de si aquest començament de legislatura, aquest tema, però n'hi ha més.
No? N'hi ha més, perquè girarem els ulls al cap de setmana, i el cap de setmana passaven coses com l'estrena del segon cicle de Reli em celero. El dissabte, a l'Alfuli de la Sal, tres músics històrics que van recórrer temes essencials del foc tradicional, tres músics agrupats en la formació UT. Era el primer de sis concerts programats aquest any al d'Arrel i em celero. Aquesta setmana hi ha concert dissabte i hi haurà concert dilluns vinent. A banda d'això, parlarem del workshop del pintor realista Eduardo Millán. Una desena d'alumnes hi han assistit. Un workshop de tres dies d'activitat artística amb la fotografia i la pintura com a protagonistes. Ara, l'Escola d'Art d'Hivern i els tallers amb artistes convidats s'agafen uns mesos de vacances per tornar amb força al setembre amb novetats. A pàgina esportiva, el Futbol Club L'Escala comença a ensenyar les cartes de cara a la pròxima temporada. El club ha anunciat una incorporació i dues renovacions que formaran part del projecte de la Primera Catalana. I a l'agenda d'activitats, estrenem setmana, una setmana intensa, sobretot a l'entorn d'una commemoració com la del 150è aniversari del naixement de Caterina Albert, de nom artístic Víctor Català. Activitats com la conferència de Marta Pessarrodona divendres, conferència de Carme Balliu i Jordi Mestre sobre restauració de les col·leccions de l'Arxiu Històric dissabte, i ruta Camins de Solitud, la pujada, anant a Santa Caterina el diumenge. També per commemoracions n'hi ha una altra dissabte amb la celebració del 50è aniversari dels aplecs gironins a Empúries. I com ho celebren els aplecs de sardanes de les comarques gironines?
Es ballen sardanes, m'imagino.
Tot. Amb un aplec que es farà al recinte arqueològic d'Empúries. També festa de fi de curs amb Holi i festa de l'escuma a la plaça de l'Univers dissabte. Un nou concert de clàssics amb el concert Cariñoso a l'església de Sant Martí d'Empúries, concert de Mirabel a l'Alfolí, segon concert de Reli em celero, dia de la música a la platja, amb l'Associació de Músics Eclèctics de Catalunya i formacions de l'Escola Municipal de Música al Gavià, i presentació de llibre al Museu de l'Amor Modern. Meteorològicament parlant, escolta'm, això ja fa una flaire d'estiu, això ja hi som.
Hi som pel tros.
Inici de setmana amb caire plenament estiuenc. Demà ja superarem clarament els 30 graus.
I encara no han començat. I encara no han començat, que comencem aquest divendres.
Jo aquí t'ho deixo, aquí t'ho deixo dit.
Déu-n'hi-do.
Aquí t'ho deixo dit i explicat.
Molt bé, doncs dit i explicat, és aquell moment de tancar aquesta carpeta, que es tornarà a obrir al punt de la una, i algun minutet, i ara anem al sorteig. I una setmana més hem de regalar alguna cosa als nostres oients.
Home, un dècim de loteria, sisa tèrcia, un dècim de loteria per a qui ens hagi trucat prèviament i li toqui el número que traurem el dimecres, doncs estaria bé. Col·laboració de l'administració de loteria, l'anxova milionària de l'Escala, al carrer Major, al carrer Enric Serra.
Sí, senyor, Enric Serra número 9, i que també doncs, una administració de loteria que continua repartint premis, perquè la setmana passada en donava un d'important.
Exacte, que va donar 300.000 euros, no, 53, el 3 era aquí, 53.000 euros per una butlleta de la Bona Loto de 5 més complementari. El sorteig de cada dimecres, el dècim de loteria. El divendres, una pizza per emportar a Pizza Pazza.
Senyor. Una pizza que encara es pot gaudir d'algun d'aquests altres partits de futbol que hi ha, perquè encara el futbol no s'ha acabat. Encara hi ha competicions, com és el Mundial Femení, com és la Copa Amèrica...
Oco, Joan, és... oco, que ens queden dues pizzas per regalar.
Dues pizzas, doncs.
Dues setmanes, sí. I això ja...
I tenim una trucada.
Va, dos.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Digui. Poder me coneix vostè amb la veu?
Sí.
Vale.
Jo no. Jo no.
Doncs molt bé. Pel concurs, sisplau.
Vinga,
sí,
apunta.
Sí, apunto, però amb qui parlem, sisplau?
Home, la veu és inconfundible.
Sí, però, sí, però, sí, però.
A veure, va, dona-li alguna pista.
Però segur que hi ha algun oient que no ho sap.
Sí, si no, no s'hi val.
Tots dos heu trepitjat els mateixos carrers.
Sí, fa, sí, fa, no fa.
Cada dia, gairebé, veig tota la família. O gairebé,
ja t'ho dic. Bé, perquè tota, també, tota, és dir molt, eh?
Bueno, tu te sento.
Ja és molt. Ja és molt, que algú m'escolti. M'assents o m'escoltes? M'assents o m'escoltes?
Sí, te sento, sí.
M'assent
més que m'escoltes. Sí. Va, número 1 per la Fina de Bellcaire, la Fina Sabrià.
Mare de Déu, que petit.
El de la por. Vinga, Fina, que hi hagi sort.
Que hi hagi sort.
Vale, gràcies, adéu-siau.
Fins ara.
Adéu-siau.
Molt bé.
972-77-1000 és el telèfon que ha marcat la Fina i que és obert des d'aquests moments per a tots vosaltres. Us entrem en directe o no us entrem en directe, us sumarem a la llista del concurs. Dimecres, el 10 de loteria, divendres, una pizza per emportar al Pizza Pazza de l'Escala.
Correcte. Rebel, si et sembla bé, ho deixem així, que hi ha coses que fer, hi ha temes que hem de tractar i t'esperem al punt de la una.
Fins a la una, doncs.
Molt bé, doncs deixem ja aquí aquestes dues seccions, l'abans de l'informatiu, que ens hem parlat sobretot aquesta notícia important de la Constitució dels Ajuntaments i el concurs també ja hem donat el primer número, hem obert aquesta llista, ja saben que poden continuar trucant, i també el 627-4053-99, el nostre número de WhatsApp, que sí, que ja ens el mirem, que el tenim aquí davant pendent i irem donant números. Que dirà, és que no, sí. Molt bé, 12:21 minuts, anem a posar-hi música, aquesta vegada amb el petit de Calaril, que encara no ha crescut, continua sent el petit, i amb aquest tema, Pols.
Les restes fins que t'oblidin.
És el petit de Caderil amb aquest tema, Pols. 12 i 25 minuts, continuem tota l'activitat d'aquesta segona hora del Més Calent a l'Aigüera amb l'agenda d'activitats culturals per continuar amb el Parc a la Ràdio, aquesta secció que ens porta en Boris Weissman. Avui ens parla de l'Arpella. L'Arpella és un bioindicador. També irem a la consulta amb el nostre doctor Productes perquè ens faci algunes de les receptes, però receptes culinàries. I avui jo en sóc un fan, això que ho haig de dir, que jo en sóc un fan dels canelons. Avui ens parlarà de canelons. I tot això acompanyat, com no, de música i també, si hi ha temps, com sempre diguem, perquè és aquesta secció que a vegades, per falta de temps, no hi pot quebre, també irem a fer racó. Racó de què? Racó de cançons. Mm. 12:26 minuts, a punt de passar doncs, ja aquest equador d'aquesta segona hora, i ho farem parlant d'agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I activitats que ja comencen a haver-hi, sobretot aquesta setmana, però el curiós és que estan concentrades en el que és el cap de setmana. Per començar, divendres dia 21, amb els actes del 50è aniversari del naixement de Víctor Català, conferència de Marta Pessarrodona, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, i tot seguit recital de poemes de Víctor Català a càrrec d'Enric Casasses. Aquesta activitat, que es farà a les 7 de la tarda, es portarà a terme a l'Alfolí de la Sal. I del 150 passem al 50, perquè el 50 aniversari de Plecs Gironins, amb un acte que es portarà a terme a la Pineda del Mac, Empúries, exhibició de colles infantils i dinar popular amb les cobles, la principal de Banyoles, Rossinyolets i Ciutat de Girona. També destaquem d'aquest dissabte la festa final de curs Holi més escuma. La festa Holi és aquella que quedes d'un color o de varis colors. A tots els que hi participen, seria doncs, una festa d'escuma així d'aquests colors, una escuma en colors, que bé, doncs, si has anat de color blanc, pots sortir allà de color vermell, groc, lila, de tota mena de colors. Es farà a la plaça de l'Univers a 6:15, organitzat per la joventut de l'Escala, Secció Joventut de l'Escala, l'associació, és a dir. A les 7 de la tarda, també de dissabte, clàssics l'Escala Empúries, Carinyoso, amb veu de guitarra i contrabaix, es farà a l'Església de Sant Martí d'Empúries. Això en quant a dissabte, actes que destaquem actes també diumenge, perquè dintre dels actes del 150è aniversari del naixement de Víctor Català farà la ruta de camins de solitud, la pujada, ascensió i visita a l'ermita de Santa Caterina del Montgrí pel camí d'Ullà, amb lectura de textos del capítol La pujada de l'obra capdalt de l'escriptora Caterina Alberi Paradís, Víctor Català. La sortida es farà des del Museu de l'Anxova i la Sal. Recordem, a partir de les 10 del matí. I també és dia de revetlla, i si parlem de revetlla a l'Escala, hem de parlar del Camp del Pilans, perquè es farà doncs, l'encesa de la foguera i ball, també hi posa aquí coets, tot això al Camp dels Pilans, un acte ja dels tradicionals dintre el calendari de festes. La foguera, el ball, coca, el cava, tot el que fa referència a Sant Joan. I ja ens avancem a dilluns dia 24, també dia festiu, perquè a les 4 hi ha el dinar de germanor que es fa també a la Pineda del Camp del Pilans. dilluns dia 24, a les 4, no, a les 2. A les 2, dinar a les 4 ja seria més complicat. I també el mateix dilluns, aquest segon cicle d'Arrel i em celero, hi haurà un concert del cor País Meu, Assolellada o La llum del Pirineu, una passejada musical i poètica pel paisatge i la mitologia pirineica, cançons tradicionals i textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Esteve Albert. Aquest concert del cor País Meu es farà a l'Alfolí de la Sal a 8:15 de la tarda. I aquestes són algunes de les activitats que destaquem dintre de l'agenda d'activitats culturals, una agenda, com dèiem, molt atapeïda, sobretot per aquests dos actes que són, per una banda, el 150 aniversari del naixement de Víctor Català, en tota una sèrie d'actes que també els iran repassant durant la setmana, i per l'altra, amb el 50 aniversari de plecs gironins. Dotze i 31 minuts. Ens anem amb uns petits consells i ja de seguida tornem una altra vegada per aquesta segona part de El més calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala. Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els reportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
El més calent a l'Aigüera.
Comencem aquesta segona part i ho fem viatjant fins al parc. El parc, el parc natural de les Illes Medes, Montgrí i Baix Ter. Tot això amb Boris Weissmann. Sempre ens descobreix, ens explica coses sobre aquest espai comprès entre el Montgrí, deien les Illes Medes, i també el Baix Ter, i que a l'Escala és un dels municipis que hi forma part. Avui ens parla d'això, de l'arpella. L'arpella és un bioindicador. Ens ho expliques? Ens ho explica en Boris? Doncs vinga.
Sabíeu que l'arpella és un bioindicador? Un bioindicador
és una espècie que reflecteix fàcilment l'estat del medi ambient.
Per això es fa un seguiment que pretén detectar els canvis en aquests organismes. Servirà per deduir l'estat de l'ecosistema. L'arpella és un rapinyaire típic dels aiguamolls, que necessita una zona tranquil·la, amb ocells aquàtics i rossegadors, i amb canyissar per poder criar sense molèsties. Els seus requeriments molt concrets fa que només pugui criar als llocs molt determinats i tranquils. Això la fa ser un bo bioindicador. Si l'arpella cria en un lloc determinat, es pot dir que el lloc està en bones condicions ecològiques. Si l'arpella desapareix d'un lloc, es pot afirmar que aquest lloc està degradant ràpidament. Aquest ocell marró el podem reconèixer quan vola lentament, amb les ales en forma de V per sobre del canyís. La femella la diferenciem perquè té el cap de color beix clar. Un dels millors llocs per a l'arpella són les closes fondes, on s'han arribat a detectar dues parelles criant, de les quatre que hi ha al parc natural. Aquest lloc s'ha fet també alliberament de tortugues d'estany. Els perills més grans per a les cries d'arpella són els senglars i els gats, que es poden menjar els ous i els polls quan estan al niu. I és clar, les persones que poden espantar els adults i fer que abandonin les cries durant massa temps. Els mamífers carnívors també són uns excel·lents bioindicadors, ja que la seva presència reflecteix el vigor i el bon estat de la xarxa tròfica de la qual depenen. Aquest any s'ha tornat a fer el seguiment del turó, que és una fura de bosc que abans era freqüent però que ara s'ha fet molt rar. S'ha detectat fora del parc natural, a la zona de Palau-sator, Pals, Ullastret, i des del parc natural es pensa que, si es recupera la població de conill, s'afavorirà la recuperació d'aquest petit mamífer. També es planteja fer campanyes de captura del bisó americà, que, des de que va ser introduït, es comporta de manera invasiva i afecta greument el turó. S'espera que els ambients humits dels recs i dels arrossars permetin al turó d'anar tornant al parc de manera natural. Mentre no arriba el turó al parc, us animeu a agafar els prismàtics i observar el vol elegant de l'arpella?
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.
Parc a la Ràdio, sempre amb la veu de Boris Weissmann explicant-nos coses sobre la riquesa, la diversitat natural d'aquest espai. Són les 12:36 i ens acompanyarà en Roger Mas amb aquesta cançó del tot curiosa que va fer d'aquell èxit de Paulina Rubio, aquella Ni una sola palabra. Ell n'ha fet la versió en català amb aquest Ni una sola paraula.
Està cridant, jo sé que va la seu. Aleshores, escolta, només el teu cap, però a on te vas? M'estàs escoltant? On és el grup que havíem quedat? La nit comença i ve del meu camí. Et busco sola, el meu millor vestit, però collons estàs. Què és el que coi passa? Què és el que queda després de tots aquests anys? Miro aquests ulls teus com dia mirant. Busco la boca, les mans, una abraçada, però tu no s'enredes res i et disfresses de cordialitat. Apassionades, ni rastre dels petons que abans em donades, fins que surti el sol, oh, oh, oh. Ni una d'aquelles rialles per les que cada nit i cada un dels dies s'únic en aquests ulls en els que tu ara veus. Com una joguina picant contra paret, surto a trobar-te i em perdo perquè busco una oportunitat, un miracle, un encanteri, tornar-me guapo i tu més guapa encara. Davant d'aquests ulls com dia em mirarem, poso l'esquena i unes quantes passes i compto una altra derrota, entré per sota, em dic que mai més. I una sola paraula, gestos ni mirades apassionades, ni rastre dels petons que abans em donades, fins que surti el sol, oh, oh, oh. Ni una d'aquelles rialles per les que cada nit i cada un dels dies somic en aquests ulls en els que tu ara veus. Això no pot ser, no sóc jo. Tinc una nosa dins del cor per no ser de gel quan el cel em demana paciència. Una sola paraula i
gestos ni mirades apassionades, ni rastre dels petons que abans em donades fins que sortia el sol. Ni una d'aquelles rialles per les que cada nit i cada un dels dies somic en aquests ulls en els que tu ara veus.
Versionant en català aquest Ni una sola paraula, aquest tema de Paulina Rubio. Ell és Roger Mas. Amb ell hem arribat al punt de les 12:41. I és aquell moment que anem a la consulta, la consulta del nostre doctor Productes, Jordi Jaques, que també ens queden poques consultes, suposo que ja ens donarà l'alta. Més ben dit, nosaltres li donarem l'alta perquè també és la col·laboració que tindrà descans tot aquesta temporada d'estiu, aquesta temporada d'estiu dels que ja la començarem a partir del 1 de juliol. Aquí tinc el calendari si és amagat, i que ja els irem informant a partir ja de la setmana que ve del tot el que podrà conformarà aquesta programació d'estiu. Molt bé. Doncs com deia, anem a la consulta del doctor Productes. I jo els he dit, jo en sóc un fan. Sóc un fan d'aquells que, si me diuen, diguem-ne, un dels teus plats favorits que més t'agradin, clar, n'hi ha varis, però si hagués de fer un rànquing, els canelons hi surten, en els primers. Avui ens explica, doncs, el nostre doctor Productes, la tècnica dels canelons, que no s'ha d'acotar els canelons tradicionals de Sant Esteve. Inspirant-se en un plat d'estiu com un còctel de gambes, Jordi Dracas, doncs ens proposa avui uns canelons de còctel de gambes. És que avui, abans estàvem acostumats als clàssics canelons en carn, aquells canelons els veien com a casa, doncs, els feien, com els anaven enrotllant, tota una mena del fer d'aquests canelons, de tot el procés, aquesta és la paraula, de procés d'anar fent tots aquests canelons, i avui de canelons en trobem de totes menes, de tots gustos i de quasi tot el que es pugui fer amb el caneló. I aquesta vegada, doncs, en Jordi Jaques ens parlarà d'aquests canelons de còctel de gambes que poden ser molt i molt interessants.
Continguts en xarxa.
Senyores i senyors oients, sigueu molt benvinguts a una nova edició del Doctor Productes. Truquem a la porta, entrem a la consulta, allà ens hi trobem Jordi Jaques, xef de l'hotel gastronòmic El Molí de l'Escala. Senyor doctor, gràcies per atendre'ns una setmana més.
Gràcies a vosaltres per venir a la consulta.
Avui la cosa anirà de canelons, no ve Nadal, no s'acosta Sant Esteve, i és que malo si associéssim única i exclusivament els canelons amb una diada assenyalada com aquesta. Els canelons, diguem-ne, sí, és un plat de pasta d'origen italià que deu el seu nom a la forma com es presenta. Fora d'Itàlia, i cannelloni, o els canelons, són denominats sovint com a manicotti o maniche, mànigues. En anglès s'assembla sovint el singular, cannellone, especialment quan designa el nom del plat. L'ingredient principal és la pasta de forma quadrada que, un cop cuita, s'embolica entorn al farcit triat, generalment carn, però també verdures, peix o d'altres, i tot plegat adoptant una forma tubular. Seria el concepte dels canelons, i de seguida el cap se'ns en va cap a l'estàndard, cap a l'embolcall de pasta i cap al farcit de carn. Però avui la tècnica del doctor Productes ens demostrarà que de canelons se'n poden fer de 1.000 productes diferents.
Correcte. Bé, de fet, en els canelons Rossini els hi devem aquesta cultura. Una cultura, fixa't bé, els canelons, que sí que els tenim associats, doncs, a Sant Esteve, a la Festa Major, sobretot dies on es guisa molt, on hi ha rostits, que d'alguna manera defineix una vegada més el que és la cultura i la gastronomia catalana, del reaprofitament, del donar-li més vida a un producte pròpiament de ser un rostit, doncs poder anar una miqueta més enllà, aprofitant aquella carnolla o aprofitant aquell rostit que hem fet el dia abans i fent-ne una farsa per un farcit per uns canelons. Aquests canelons que els tenim molt identificats a la nostra cultura, bé per aquestes dates assenyalades, però vull dir, avui dia ja en mengem tot l'any. Moltíssimes cartes dels restaurants n'estan plens. De fet, s'identifiquen molts restaurants pels seus canelons. Però no és un menjar que hagi format part dels últims 300 anys d'història del nostre país. És una cosa molt recent, és molt mitjans del segle passat que realment comencen a quallar els canelons i comencen a formar part primer d'aquestes dates més destacades i després ja passant ja més al dia a dia. Ignasi Domènech, probablement un cuiner que hi va, un cuiner català que en els anys 20-30 va ser molt, molt important per la gastronomia catalana, més que res perquè va deixar tot una sèrie d'arxiu i d'escrit sobre la gastronomia d'aquell moment i dels cuiners que van començar a dignificar la gastronomia catalana, doncs aquí ja en comença a parlar i, a més, en comença a parlar molts farcits ja, una miqueta molt més elegants, ficant-hi foie gras. De totes maneres, els canelons Rossini, que provenen de Giacchino Rossini, que era un compositor italià, els primers, els autèntics, no es feien amb canelons, es feien amb macarrons. I, d'alguna manera, aquesta farsa ha quedat una mica com...
Quina feinada, no? Sí, farcir macarrons.
Sí, sí. A Itàlia es farceixen moltes altres pastes, més enllà del caneló. Però, bueno, ha anat evolucionant i modificant-se cap a aquests canelons Rossini que coneixem actualment. I en aquests canelons els hi devem, d'alguna manera, tota aquesta cultura i tota aquesta història que se'ns ha quedat molt, però, d'alguna manera, els hi devem la tècnica. I la tècnica és una mica el que m'agradaria parlar avui. Perquè de caneló, com bé deies abans, en podem fer de moltíssimes coses. Fixa't bé que ens trobarem amb altres tècniques o maneres de fer d'altres cultures o altres receptes que d'alguna manera també s'assemblen en els canelons. Però podem fer canelons de pasta wonton, per exemple, vale? Que avui farem i és molt interessant. Perquè...
Això, pasta wonton.
La pasta wonton és una pasta amb base d'arròs. És una pasta de molt bon treballar, molt fàcil de treballar, perquè bàsicament ens ve seca, només l'hem d'hidratar. I aquí ens hi caben moltes coses. Què vull dir, ens hi caben moltes coses? Avui, per exemple, us faré una adaptació. Val? Que farem un plat que a mi m'agrada molt readaptar i que li he fet moltes versions, com és el còctel de gambes. Val? Jo trobo que és un còctel de gambes, trobo que és un plat que és meravellós, que té una història darrere, que identifica molt com som, no? I a partir d'aquí, doncs, en farem un caneló de pasta wonton. Però hi podríem posar el que volguéssim. Tinguéssim unes verduretes, tinguéssim... qualsevol tipus de marisc, hem comprat un salmonter i el volem fer les puntes i el volem fer, doncs, imaginem-nos-ho com una esqueixadeta o fer-ne un tartar i ficar-la aquí dintre, ens hi cap la mar de bé. Això mateix que ens passa amb la pasta wonton, ens passaria, per exemple, amb una base d'una pasta de crep. La pasta de crep, que l'associem... Segur que més d'un, quan es fa una crep, no se'n dona compte i s'acaba fent un caneló. I acaba ficant xocolata, i acaba ficant plàtano, i acaba ficant alguna fruita, l'embolica i tal, no? I en fas... O si fas una crep salada que l'acabes enrotllant i tallant, al final allò és un caneló. Hi ha una altra tècnica a partir d'un altre producte, que és el warp, vale? Que és una tècnica molt americana que es fa servir, doncs, a partir d'una base de tortilla de maïs. Doncs aquí també exactament el mateix. Agafem aquesta tortita, aquesta que és com una pasta però de blat de moro, i fiquem pollastre, i fiquem guacamole, i fiquem qualsevol verdureta, ho enrotllem, tenim aquest caneló. Aquest caneló després el podem tallar a trossets més petits i fer-ne un aperitiu. Ens dona molt de joc. D'alguna manera, quan estem fent un taco, no ens en donem compte, però un taco ja...
Via ser, també una evolució o un altre tipus de caneló. No?
Exacte. Fixa't bé, la cochinilla pibil, vale? La cochinilla pibil, que no és res més que un guisat fet amb porc, com queda més bo i més meravellós és amb la galta de porc molt i molt guisada i ficant-hi la pibil, vale? Que és una espècie típica mexicana. Llavors, aquesta barreja no està tan lluny de la farsa dels canelons de tota la vida que tenim nosaltres, simplement que, bueno, d'alguna manera portant-ho, agafant aquestes tècniques d'altres cultures, portant-les en uns altres llocs i adaptant-les a les maneres de fer d'aquell lloc, doncs en lloc en allà de ser més còmode o més típic els canelons, doncs són els tacos. Vull dir, al final, la gràcia de la cuina una miqueta és aquesta.
I el model de producte acaba sent aquell plat d'una cosa de molt bon menjar, sense noses pel mig, sense cloves, sense ossos, sense d'altre.
Correcte.
Adaptable a grans i xics, i tal.
I pensat molt per menjar en el carrer. A Mèxic hi ha molta cultura.
Els canelons no ben bé, eh?
Aquí està, aquí vull anar a parar. Els canelons no estan pensats per menjar al carrer. Per què? Perquè nosaltres no tenim una cultura de menjar al carrer. Catalunya no hi és. De ben segur que si hi hagués una cultura de menjar al carrer, s'hauria adaptat...
Catalunya mengem a taula.
És
una hora de seure a taula.
Catalunya no, Espanya entera, eh? Uh-huh. Ens passa molt. Però a Mèxic, i sobretot a Centro i a Sud-amèrica, hi ha molt, bueno, Amèrica en general, hi ha molta cultura de menjar al carrer. Doncs, d'alguna manera, aquestes evolucions han anat per aquí. El Guarm té aquesta història també, no? Té una manera molt fàcil de menjar-se algú fred i a peu dret.
La teoria compresa. Aquests els antecedents, Jordi. Però avui la tècnica que ens explicaràs no serà uns canelons ortodoxes catalans, ni uns canelons rossinis. Quin tipus de caneló farem avui?
Farem aquest caneló de còctel de gambes. I bàsicament, una mica el que us deia, la readaptació d'aquest plat portada amb una tècnica que ens el fa molt pràctic i ens fa un plat molt i molt divertit. I bàsicament el que farem serà, per una banda agafarem unes gambes, els abullirem, els escaldarem, poques calderetes, i apartarem les cues. Aquestes cues els hi farem tres talls i els hi ficarem enciam, els barrejarem amb un enciam i ficarem una mica de brunoise tallada de uets, d'uets petits de pinya, d'uets petits de cogombra, i tot això ho barrejarem ben barrejat. Ho amanim, sal, oli, pebre, vale? Ben amanidet, i agafem aquesta pasta wonton, i bàsicament el que fem amb la pasta wonton és la hidratem, la posem amb aigua, és com una làmina, diguéssim, així dura, no? I llavors quan la posem amb aigua queda com més blanda, no? Com si haguessin estat bullits. I bàsicament l'estirem i fiquem aquesta amanida, aquest barreig que hem fet d'enciam, cogombra, pinya i la cua de gamba, ho fiquem en el centre i ho emboliquem. I ja tenim aquest caneló tancat. Llavors aquest caneló el fiquem en el plat, al cap de les gambes, i bàsicament el que farem amb el cap de les gambes és treure-li ben treta tota l'essència, ho barrejarem amb una maionesa, li ficarem un toc de tabasco, un toc de pebre, un toc de sal, i tindrem una maionesa de cap de gamba. Li ficarem per sobre d'aquest caneló i tindrem aquest caneló de còctel de gamba.
Què et sembla? Què et sembla?
Fàcil, fàcil, divertit, gustós, funciona, feu-me cas.
Estava ben espantat en un programa com el d'avui quan el nostre doctor ens diu avui anirà de canelons. I dic, home, a les portes de l'estiu, a priori, a mi em sembla que no lligava gaire.
Sí.
Finalment n'hem tret l'entrellat i hem vist que amb tota la raó del món avui podíem parlar de canelons.
I més amb un plat tan costabravero i tan d'estiu com és el còctel de gamba.
Ja ho crec que sí. Jordi Jaques, una setmana més, un plaer, fins a la propera.
Fins a la propera, gràcies.
Continguts en xarxa.
El més calent a l'aigüera.
Canelons, i aquesta vegada la proposta que ens portava en Jordi Jaque, aquests canelons de còctel de gambes. Bé, i anem a posar-hi música, perquè amb música arribarem al punt de les 12 ja per deixar pas a l'informatiu i després als esports amb els son amics que ens portarà l'Ivan García. I ho fem ara amb l'Anna Roig i l'ombra de Tonchien amb aquest tema, aquest bigoti vermell.
Amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I a mi em pintaré cabells arrissats ben llocs per transformar en divertits aquells moments que no van ser. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Per veure tot el divertit, tu que no ho ets ni mai vas ser-ho. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. Imaginaré que el viatge tampoc no va ser tan llarg. Imaginaré que era tan bonic, tornaria a fer-lo. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I et pintaré una perruga i un mocat cau ben llarg per transformar en divertit tot allò que no va ser. Per transformar en divertit allò que recordo un llarg i trist. Tan llarg, tan trist, però que de fet tant no va ser-ho.
És Anna Roig i la tombra i l'ombra, l'ombra, no? Com l'ombra de Ton Xian. Ai, ai, ai. Que hem escoltat aquest bigoti vermell i amb en Pepet i la Marieta, juntament amb Moques Grasses, amb aquest tema que es titula Tu i jo, amb ells arribarem al punt de les 12.
L'homen aldea, quan no gai posa els carrers, jo m'estimo més un beset que tu. Si tu no estàs molt lido de que sóc, aixeco el vol per sobre els arbres i perdo el nord buscant del vol. La crisi, quan vaig ser los punts d'interès, la cacatua que va amb ells i quan la món gira al revés. Tu i jo, oh, 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 com dos infants sense veres del sol, jo i tu, oh, 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 el sucre d'ells a la vora del foc, tu i jo, oh, 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 oh. Que quan l'amor s'hi posa tot, agafa el rosa. I es desfan l'intent. Ningú li prohibeix ser lliure sobre el vent. I encara que t'ho prenguin tot, sempre quedarà un racó per rebolcar-se amb la vida i amb l'amor. Enfilats sobre les branques de l'arrel d'un faig, esmorragen i s'estimen els ocells. No hi ha força ni frontera que pari el que sent. Surt de dins i tens a l'incar del mal temps. I que la porta el sentiment se't posa al fons de la mirada. Crema igual que ho fa el moment. Infants sense veles del joc, jo i tu, oh, 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 oh. El sucre dels a la vora del foc, tu i jo, oh, 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 oh. Que quan l'amor s'hi posa tot, agafa el rosa dels teus ulls. Si algun dia no vens a casa, me quedo sol escoltant Mostassa. I la tristor se'm cola per dins, agafo la guitarra. En cançons que m'acompanyen els macarrons i moro perquè tu no ets aquí.
Tu i jo, Pepet i Marieta, Moques Grasses, i aprofitem abans d'arribar a la una per donar pas a l'informatiu que avui ens deixava el pare del nostre company Miquel Pagès, l'Andreuet, Pagès i Roure, que l'atenció es farà al tanatori avui de 4 a 8 del vespre i demà de 10 a 10. a 12 del matí i la cerimònia es farà al mateix tanatori a les 12. Bé, doncs amb aquest recordatori acabem ja